A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
La pregonera, l'agenda cultural que presenta Sitges al llarg de l'any, ja ho saben que des de l'any passat, aquest any és la segona edició, doncs, proposa el cicle d'arts escèniques i música a càrrec de creadors de fins a 35 anys, segona edició, quatre propostes, una ja passada, el 29 de gener, amb una nit de comèdia, que ara ens explicaran com ha anat, farem una mica de balanç. L'altra, aquest dijous, per lo mudable, en vam parlar ara fa unes setmanes amb el Lucas Altava, que hi ha darrere d'aquesta proposta d'escena híbrida tan interessant, i en quedaran dues més, al març i a l'abril, tot plegat. Proposta cultural, com dèiem, per jove talent creador menor de fins a 35 anys, proposada a més els dijous, un dia fora cap de setmana, en horari de vespre, a l'escorxador, i amb un preu també doncs, més econòmic, perquè probablement aquestes són doncs, els trets, no?, de quan parlem de programar cultura per joves, doncs segurament hi ha uns trets característics que passen per això, no?, la descentralització, un preu més econòmic. I qui hi ha darrere? Perquè més enllà de parlar de les propostes, volem saber qui hi ha darrere d'aquesta programació, perquè això sembla molt fàcil, eh? Veiem una llista de propostes culturals, d'obres teatrals, de concerts, etc. I diem, ah, que interessant, doncs algú hi ha hagut algú darrere pensant, probablement consumint també cultura, buscant i pensant quines són les alternatives més idònies per portar Sitges. En el cas de Cicló menys 35, darrere hi ha dues sitgetanes, elles són la Júlia Vidal i la Maria Junyent. Què tal, noies? Bon dia.
Bon dia.
Que és difícil això de programar?
Sí, no.
Sí, sí, no. És molt agraït per una banda, perquè, és a dir, si t'agrada veure teatre, anar a concerts, veure pel·lis, veure sèries, i això forma part de la teva vida i en el nostre cas també de la nostra feina, de maneres diferents, doncs ja és un coneixement que vas adquirint al llarg del temps i tens com una mena de pozo de coses que passen, de coses que t'agraden. Aleshores és relativament senzill que dins del teu mapa mental puguis tenir idees i puguis fer propostes. I no sé si la Júlia vol dir potser com quina és la part més complicada d'això.
Encertar-la, estava pensant o...
Clar, però l'encert passa per què? Perquè encertar-la què és? Clar, no sé ben bé què és. Encertar-la què vol dir? Que tingui èxit, és a dir, que vagi molta gent a veure-la...
O que la gent que ve s'ho passi bé, obrir ments, que vagin a veure alguna cosa que potser no esperaven que fos com el que expliquem o el que veuen per xarxes o quan publiquem les obres, etc. Doncs sorprendre, més que el número de públic, potser ens agrada més com sorprendre, que agradi, que es diverteixin.
Sí, té una part també com de... O sigui, nosaltres entenem aquest cicle com una mena de possible... recorregut escènic i musical. Per això triem dins de cada edició propostes variades, és a dir, que hi hagi comèdia, però que també hi hagi algun concert i que també hi hagi alguna cosa més escènic i que també pugui haver alguna proposta com per lo mudable, que és la proposta que hi haurà aquest dijous 26, que és una barreja de llenguatges i és una cosa que has d'anar a buscar, o sigui que difícilment veus en una programació estable d'un poble com el nostre, que potser tira cap a propostes una mica més
convencionals,
no? Sí.
Clar, jo ara parlava d'aquests trets i no sé si són, ha estat una mica com percepció meva, no? I no sé si sí que passen per aquí, és a dir, quan algú ha de programar, en aquest cas vosaltres heu de programar propostes culturals pensades sobretot basades en que els creadors siguin menors de 35, no? Però entenc que també pensades per un públic jove, tot i que entenc que qualsevol al final és públic potencial, no? De cultura, no sé si aquests trets que jo parlava de el tema de la part econòmica, la vessant econòmica, si una proposta més econòmica, la descentralització, la diversitat, no sé si són trets realment importants a l'hora de programar això.
Jo, de fet, quan ho explicaves, pensava que bé ho està explicant la Carola. S'ha estudiat com els punts que volíem marcar. Però sí, per nosaltres era important programar com en aquests mesos d'hivern perquè entenem molt la cultura com festivals d'estiu o primavera, comença a sortir l'aire lliure, etc. I pensàvem que era important que a Sitges hi hagués propostes també en aquesta època. L'horari, que és al vespre però no és tardíssim, per tant pot entrar dins del teu dia a dia, horari laboral, etc. I sobre el tema de l'edat també tothom pot gaudir, però òbviament quan veus algú de la teva edat o semblant, doncs t'agrada també veure com algú igual que tu fent alguna cosa sobre l'escenari, i creiem que és com un reclam perquè tothom, però la gent jove també vol consumir.
Hi ha part de connexió, no?, inevitable. Exacte. I que també té el llenguatge cultural, no? Que probablement, no?, quan trobes algú de la teva generació, és probable que d'entrada
que parli un llenguatge. Exacte. Que comparteixi.
Amb els monòlegs, per exemple, com feien bromes que ressonaven, per dir-ho d'alguna manera.
Clar. Els de 50 o que esteu rondem els 50, igual ens hagués costat una mica més.
No. És gaudible, també. Sí, sí. O sigui, crec 100%. Que tampoc les coses funcionen d'una manera tan compartimentada.
Sí.
I no només, o sigui, és a dir, la gent que té 30 anys no parla només a persones que també tenen 30
anys. No, per sort.
Per sort, perquè clar, seria un rotllo, no? I més en un terreny artístic. Però sí que és el que deia la Júlia, que és bonic i és important que sentis una mena d'identificació amb la persona que hi ha sobre l'escenari. I després també, o sigui, a nivell de què tenim en compte quan programem, crec que mirem que hi hagi una diversitat de disciplines, o sigui, que dins d'aquest cicle puguis fer un tastet de tot, i després també qui són les persones a qui programem, és a dir, d'on són, si són homes o dones, o no s'identifiquen amb un o amb l'altre, de quina part dels països catalans venen, quina és la proposta que fan, és a dir, que mirem la programació d'una manera àmplia, intentant que el criteri de diversitat sempre estigui allà sobre la taula.
Que probablement també aquest concepte de la diversitat el lliguem sempre tradicionalment a la cosa jove, no? I juvenil, i també està bé, probablement, no? És a dir, la tendència sempre, pensem tots, és que a mesura que et fas gran, no?, et vas com... vas entrar en el conservadorisme, no? I que aquesta cosa diversa, no?, i disruptiva i trencadora és més pròpia del jovent, que no necessàriament hauria de ser així, però no ho sé, el món en general ens porta a pensar això. I l'altra banda, i l'altre punt clau, que quan he parlat amb ells m'ho han deixat molt clar, i que suposo que també vosaltres hi penseu, d'alguna manera entenc que d'aquí també neix aquesta proposta, és la descentralització, no? És el fet de pensar que no cal haver d'anar a Barcelona, a la ciutat, no?, per consumir cultura, i cultura de qualitat, no? I que el fet que Sitges tingui aquesta proposta, d'alguna manera el que està, entenc, és fomentant això, no?, justament.
I ara més que no es pot anar a Barcelona.
Bueno, clar, i ara Rodalies, diguem que ens està fent una campanya promocional de descentralització meravellosa, eh?
Però sí que és veritat, o sigui, és total així, forma part de la normalitat cultural d'un municipi que tu entre setmana puguis anar al teatre, o sigui, és com el mínim que podem demanar, no?, que un dijous d'hivern tu puguis anar a veure una cosa interessant.
Clar, però, no hi ha tants municipis que ho ofereixin, Maria? És curiós, perquè parlant amb ells, quan tinc l'oportunitat de parlar amb ells prèviament a que vinguin, ho expliques i ho agraeixen moltíssim, justament perquè no hi ha, és a dir, no hi ha tanta possibilitat, això.
Sí, de fet, en algun... ara me'n recordo de l'últim, de la nit de monòlegs, però en acabar ens deien com gràcies per pensar en programar fora de Barcelona, perquè també com que ho agraeixen poder sortir, poder conèixer gent. No, per exemple, en el cas de la nit de monòlegs, doncs noves bromes van fer una mica Sitges Vilanova, per exemple, no sé què. Doncs crec que també els hi dones oportunitat de conèixer, agafar nou públic, i és com xulo veure aquests detalls.
Sí, i que a més fins i tot ells també venen de fora, no? És a dir, en molts casos ells tampoc no són barcelonins o de la capital.
No. Gent de Rodalies fent cultura a Barcelona. Exacte. Bueno, hi ha per tot arreu.
Sí, de fet el Norbert Palazón, que és un dels humoristes de l'altre dia, ell és de Banyoles i ens deia, ostres, seria genial tenir una proposta similar a Banyoles, no? Entre setmana, a l'hivern.
Banyoles, que ara tothom parla de Banyoles perquè és on s'entrena l'Oriol Cardona, el campió olímpic d'esquí, eh? Està Banyoles
a tot arreu.
Doncs mira, també d'allà és en Norbert Palazón, d'aquesta nit de comèdia, aquest humorista jove que va formar part d'aquesta primera proposta. Per tant, amb aquests, amb aquestes característiques o aquests ítems, no?, sobre la taula, el segon que us toca, vosaltres, com dèieu, ja consumiu cultura per un tema de feina, per un tema, entenc, d'interès personal, però no sé si això us obliga a augmentar aquesta dosi de consum.
Jo he de dir que des de que fem cicló, ja abans ja ho era, però soc més conscient de la necessitat o del deure, com a ciutadana i persona que es dedica al món cultural, sí, d'anar a veure obres o pel·lícules o escoltar... o anar a concerts sense saber cançons, que això...
Sí. Ostres, això ens costa, eh?
Bueno,
costa molt.
Bueno,
costa
potser.
Molt i és una cosa super satisfactòria.
Sí, sí, sí.
La descoberta, no? És aquesta cosa de descobrir.
Exacte.
Clar.
I sí, és interessant i com que et nodreix, al final, per la feina i per la vida, per tot.
Per tant, heu augmentat també aquesta... Entenc que tot el que proposeu ja ho heu vist abans, no? És a dir, el que proposeu, o no necessàriament?
No necessàriament.
Clar, no necessàriament. És a dir, el que nosaltres intentem fer també amb Cicló és portar propostes que no estan molt trillades, en el sentit que no s'han vist ja a 70 llocs i que has pogut veure a Vilanova, perquè no tindria gaire sentit. Aleshores, per exemple, l'any passat una de les peces que vam programar era un espectacle de dansa increïble que es diu Navaja, d'una companyia que es diu La Satcom, que són potentíssims, i ara mateix, la setmana passada, han estat fent aquesta mateixa peça a la Sala Gran del Mercat de les Flors. Aleshores, també hi ha com una mica d'ambició de dir per què les coses potents i que poden convertir-se en algo gran no poden passar abans per Sitges i després al Mercat de les Flors. A mi això em fa una il·lusió especial.
Orgull.
Clar, i crec que...
Un punt de visionàries, no? Us situa una mica en aquesta cosa de visionàries, no? Mira, nosaltres les vam portar abans, no?
Clar, el que passa moltes vegades amb la programació cultural és que tothom vol, que tothom vull dir programadors, festivals petits, entitats, etc., o ajuntaments, que X artista actuï al teu municipi quan ja té un catxet que se't queda, o sigui, que ja no pots assumir. I això passa perquè hi ha una falta de confiança prèvia en companyies i artistes que poden ser molt potents, però que s'estan fent, o sigui, que estan en el camí. I a mi, com a programadora, em sembla que és una funció important de fer, o sigui, com tenir ull, anar a veure coses, estar al dia i pensar, ostres, potser això no té no sé quants milers de seguidors, però aquí hi ha una idea interessant, hi ha una gent que està treballant d'una manera que ens agrada, perquè no ho portem.
Perquè entenc que el que porteu és que, si ho heu vist, entenc que us ha agradat, no? O heu vist alguna cosa que us sembla interessant, i si no ho heu vist, us desperta alguna cosa, no? És a dir, entenc
Totalment.
Que us ha de despertar alguna cosa, no?
Totalment.
Total. A vegades també és interessant pensar que no programes només el que a tu t'agrada, com des de la teva visió personal, sinó el que consideres que pot encaixar dins d'un cicle o que pot ser interessant de veure per persones que potser no veuen moltíssim teatre o moltíssima música o el que sigui, i és tenir en ment això, no? Com també intentem que hi hagi una mena d'equilibri entre propostes més accessibles pel que fa a un llenguatge més clar o més tradicional i altres coses com la
Compagnia
Mudable que tenim dijous, que juguen una mica més amb experimentació en llenguatges, en forma, i que forma part d'una educació cultural, o sigui...
Clar, és que aquest no sé si és l'altre gran repte, no? Aquesta part d'educar en cultura, i en aquest cas a un públic sitgetà i a un jove sitgetà, i no sé si això, aquest és el gran repte i aquesta és la gran dificultat, i si també, clar, és veritat que aquesta és la segona edició, diguem, no porteu 5 anys fent-ho com per poder potser fer un gran balanç, però no sé si també ho percebeu, que ja, diguem, un públic que fàcil entra en el joc, no?, i diu, vol provar, i en canvi un altre que li costa molt, no?, que diu, ostres, jo entrar en això em costa molt.
Hi ha com de tot, no? És que ara quan deies gent que entra directe a tot, m'han vingut cares de gent que sé que vindrà als espectacles encara que no sàpiguen ni s'hagin llegit la fitxa, per dir-ho d'alguna manera.
pel pur fet de consumir cultura, no? Sí. Vinc, fan la proposta, jo vaig i si m'agrada bé, si no, també, no?
Sí, és que realment està plantejat així, és a dir, és fàcil, és el teu poble, té un preu accessible, que el preu el comentaves abans i això és una, com una part de la feina que fa la Regidoria de Cultura, que marca uns preus en funció de...
Són 15 euros, oi? Són 15 euros?
En aquest cas sí, o sigui, els preus es marquen en funció del que costa la peça, del que costa programar-la. I, però sí que hi ha un munt de descomptes, és a dir, per menors de 30 anys...
Carnet biblioteca, carnet jove...
Carnet jove... És fàcil que acabis pagant... Bueno, va, que quasi ningú acaba pagant el preu de l'entrada completa i ja està bé que això passi. I sí que un dels reptes és aquest, és com que realment puguis fer un recorregut escènic i musical que sigui interessant, que puguis veure coses que potser ja coneixes i que puguis descobrir-ne d'altres. Crec que si mirem la programació de l'any passat i la programació d'aquesta edició... Ja es veu que la cosa va per aquí i és veritat que amb dues edicions és difícil fer un gran recorregut, però sí que ens agradaria que mirant-ho amb trajectòria doncs puguis veure que allà hi ha un recorregut molt variat i interessant.
I que d'alguna manera hagi estat aquest com una obrir porta, no? Obrir porta a gent que potser no, doncs això, no està acostumada, basada fins i tot a anar a Barcelona a consumir cultura i que ho pugui començar a fer aquí.
És que hi ha un tema que almenys jo sento molt o parlo molt amb gent de l'entorn cultural, que és que estem acostumats a que hi hagi moltes propostes gratuïtes gràcies al senyor Estado o senyor Generalitat o entitats que munten concerts gratuïts gràcies a tot, perquè és genial. Però hi ha com una part també que no estem acostumats a pagar per cultura o a no ser conscients de tot el que costa, per exemple, fer per lo mudable, tot el muntatge de llums que hi ha en un escenari o la gent que hi treballa, perquè només veiem el que hi ha en escena, però després darrere hi ha que sí, producció, booking, tècnics, etc. I com posar això en valor també és important.
O el temps d'assaig que implica una peça, també. És a dir, el mes, els dos mesos, els tres mesos, que una companyia ha estat tancada a una sala sense saber, en molts casos, si allò es programarà o no es programarà, confiant en una peça.
Sí, és curiós, aquest concepte que tenim en general a la societat, de que som capaços de gastar-nos 50 euros en un pantaló que potser només ens posem una vegada o dues i ho fem amb, no?, amb total normalitat i naturalitat, a ningú li estranya, i doncs això, pagar 15 euros per anar a veure un espectacle de cultura, dius, oh, és que no ho sé, clar, és que són 15 euros, dius, home, caram, és curiós, aquell lligam que fem amb els diners i que ens costa, és veritat que aquests, quan no són coses tan factibles, no?, ens costa pensar que valen diners, doncs òbviament aquesta gent... La majoria pobres d'aquests que arriben aquí del Cicló 25 no s'hi dediquen al 100% a això, però la majoria també és veritat que s'hi voldrien dedicar. Vull dir que no, hauríem d'entendre que al final són artistes tots, però si no s'hi dediquen al 100%, sí que seria el seu objectiu, no? Com qualsevol altre artista del sector. Vull dir que entendre que la cultura val diners, no sé per què, és veritat que ens costa. Clar, el jovent probablement que té menys capacitat econòmica, no?
Clar.
Mira més, no? La qüestió dels diners, d'aquí entenc que també hi hagin totes aquestes ofertes. Anem a fer repàs de les propostes. Vinga, passem la de nit de comèdia, bàsicament perquè ja ha passat. Dijous per lo mudable. Tenen l'entrevista al nostre web per si volen entrar una mica més, però bàsicament el que em va quedar a mi és que això és un antirecital poètic que ve a ser com un recital de poesia, però en el qual no hi ha un faristol i no hi ha ningú recitant poesia, no? I en el que a més l'estètica juga un paper molt, 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 molt important, pel que ens va comentar Lucas Altava, i ell ho va definir com una com escena híbrida, que està bé el concepte, no? És a dir, una mica una barreja de molts llenguatges, no? I basat tot en un poemari que per cert és fantàstic, perquè aprofitant la història me'l vaig llegir.
Ah, molt bé.
El llibre de Jun Komura, és a dir, vaig descobrir aquest noi, que és un jove poeta barceloní que té una poesia, al meu parer, molt interessant, en aquest cas molt centrada en una cosa molt nostàlgica de Barcelona, la ciutat, tot plegat, tot i que explicava en Lucas que ell no s'ha centrat tant en la nostàlgia. Però està basat en això, que és al final una part interessant, no? És a dir, com s'alimenten entre ells els joves, no? Voleu fer alguna cosa més de per lo mudable?
Sí, o sigui, jo intento... Aviam si ho faig bé, perquè és com que és difícil explicar, és a dir, hi ha peces que no tenen un argument sí, i que exacte. No tenen una etiqueta, aleshores costa molt explicar això.
Sí. Per no això... és una comèdia, ni una tragèdia, ni un drama, ni... Sí.
Clar, número 1, des de la meva perspectiva sí? personal, és vine i ho veus i tu a la sortida expliques el que t'hagi semblat a tu. Però jo també he llegit el poemari sí? i jo l'entenc com una mena de... experiència vital d'un jove uh-huh. a Barcelona amb les seves nits de festa, amb les seves enyorances, amb la seva nostàlgia de quan era petit i amb les seves alegries i misèries com tota vida jove, però situada en aquest uh-huh. cas a Barcelona. Aleshores, el que fan el col·lectiu per lo mudable és agafar tota aquesta idea o aquestes sensacions que té el poemari i en el cas de l'escorxador convertir-lo en una mena de passarel·la, o sigui, serà bonic també sí. veure com la sala uh-huh. muta en una altra cosa uh-huh. i en aquesta passarel·la hi van desfilant algun dels poemes d'aquest poemari. Aleshores, escena híbrida, què vol dir en aquest cas escena híbrida? Doncs que les persones que interpreten la peça, que en aquest cas són sis, uh-huh. entre ells hi ha persones més que són més properes al món actoral, però també hi ha músics sí. de l'ESMUC, o sigui, músics
com
molt
Lucas,
potents,
no? que és el,
realment,
que, és el músic, sí.
que venen amb violí, amb violoncel, uh-huh. o sigui, amb una cosa molt treballada, amb flauta, amb veu. Hi ha la Francesa, que és una DJ i una artista musical que fa electrònica i que té una proposta visual també com molt espectacular i que ha actuat a espais com el Sónar, o sigui que és gent que, uh-huh. que té trajectòria, que són molt joves però que han fet moltes coses. Aleshores, ajunten tot això amb un vestuari també creat per l'ocasió i amb un disseny de llums també molt cuidat per transportar-nos a dins d'aquest poemari. Uh-huh. De què va? Doncs és molt difícil dir de què va, doncs però la
vagin,
cosa és aquesta.
No? Com... Aneu i ho veieu i l'endemà ens ho expliqueu. No? Que una mica és el... Això serà aquest dijous, eh? No sé si queden entrades, deuen cada poques ja.
Queden
no?
entrades, queden alguna,
eh?
Sí, sí, sí.
Doncs ja ho saben, eh? Això l'escorxador entra a la Cultura Sitges i ja poden aconseguir les entrades. El 12 de març, Sandra Montfort. Música.
Al concert del
concert,
cicle.
El concert.
Ella és una persona... interessantíssima, formava part del trio Marala, que potser algú coneix, era un grup de tres noies, una catalana, una balear i una valenciana que feien música.
Una mica un acudit això, una catalana.
Sembla, però la veritat és que eren molt guais sí? i ella és increïble perquè fa un pop que rasca una mica de les arrels valencianes, no només amb la música, sinó també amb l'estètica. Recomano veure... és que agafa el seu Instagram i mira les seves fotos, els seus videoclips, com reconverteix una mica i fa pop la cultura valenciana amb uh-huh. el vestuari, etc. I aquest concert encara serà més especial perquè el fa en duet acústic, vindrà acompanyada d'una guitarra i un violí, uh-huh. si no m'equivoco.
Dos violins a cicló aquest any, eh?
Uh-huh. Xulíssim.
És un altre nivell, això, eh?
Sí, i bueno, recuperant una mica el que deia abans la Maria, que ens interessa també tenir representació dels països catalans uh-huh. i que millor que una valenciana per cobrir el concert d'aquest any. Uh-huh. I ho recomanarem molt.
Això serà dijous, 12 de març, a l'escorxador, sempre és dijous, sempre és a l'escorxador i sempre és a les 8 del vespre, eh?
Facilíssim.
Això no canvia perquè ningú es faci allò embolics. I acabarà el cicle el 9 d'abril amb Folk Queer,
que és l'espectacle de dansa d'aquesta temporada i que de fet té bastanta relació també amb el que fa la Sandra Montfort, perquè uh-huh. l'Esbord és un col·lectiu de dansa que veuen de la dansa d'arrel i de la dansa tradicional com pot ser l'Esbart
sí.
i ho passen per la nostra contemporaneïtat. Per tant, hi ha una identitat de gènere dissident, o sigui, es pot fer música tradicional des d'identitats de gènere uh-huh. Que fugen de la norma
sí.
i fan aquesta barreja de llenguatges com una mena de diàleg entre el passat, el que podien fer les nostres àvies o avis, i el que fem avui, o sigui, com una relectura total d'aquest llenguatge. I això serà preciós també, aquesta companyia s'ha recorregut Catalunya sencera passant per municipis de tot arreu, i la veritat és que fa molt bona pinta. La proposta visual també és com, no sé si has vist fotos, però
no.
Porten un cabassut.
Sí, sortiran amb elements que ens poden semblar com familiars, sí. No? De les nostres festes o del nostre folklore, que a la gent li sonarà.
Amb músiques que reconeixem.
Sí, clarament, i que no sé si això també té com aquest punt interessant, que després... de tenir després la capacitat de traslladar-ho a les nostres tradicions, no? És a dir, de traslladar aquestes realitats a les nostres tradicions. És a dir, al final, no sé si no, d'alguna manera aquestes propostes el que fan és com avançar-se una mica, no? El futur, allò que igual passa, no? Que igual acabarà passant, perquè al final la societat va evolucionant, no? Aquest folklore, no? Sense una identificació de gènere tan clara... anys enrere no ho haguéssim tingut gens clar, i avui en dia no sé si ens sorprendria.
O sigui, realment la cultura popular sempre ha estat barrejadíssima i molt més queer del que probablement s'explica als llibres. Jo crec que el que fan aquesta gent és com expressar-ho d'una manera celebratòria i més lliure, com tu pots reivindicar des de la paraula o des dels escrits, o pots senzillament fer com tu creus que s'ha de fer, amb llibertat, i fan això, i és bonic, sí, és com, però és que no hi ha ni... No és una crítica, és una celebració, que és com una cosa...
No, justament ho deia per això, sí, no com a crítica, sinó justament el que, no sé, tinc la sensació que el que fan és plantejar-nos el pas endavant que probablement haurem de fer tots com a societat. Te l'estan posant davant els teus ulls per dir-te que serà això. Sobretot potser aquelles generacions, no?, que tenim una idea més... anquilosada, les coses més, no?, de com es feien abans, que quan et plantegen, no?, doncs a través de propostes culturals altres opcions o altres alternatives, i te les posen davant dels ulls com una cosa natural, de vegades també això t'ofereix l'oportunitat de dir, doncs també pot ser així.
Doncs mira que fàcil que ve, no?
No, exacte, sí, també pot ser així, i està bé també que sigui així, no? Clar, és a dir, que, vaja, a mi em sembla també interessant aquesta lectura, potser és un tema més generacional, la lectura que faig jo. En qualsevol cas, quatre propostes, direm tres, perquè la primera ja ha passat, tres propostes. La primera és aquest dijous en Parlo Mudable, com dèiem, aquesta proposta que l'han d'anar a veure, perquè això és de molt difícil definició, però la Maria ens l'ha descrit d'una manera molt atractiva, i el que deia, parteix d'un poemari que jo recomano profundament, perquè mira, a mi m'ha permès descobrir amb aquest noi i amb aquest poemari, que a més és molt fàcil de llegir, i que jo crec que ens interpel·la a tots, eh? Jo m'he sentit molt interpel·lada, i també sóc d'una altra generació,
però
m'he sentit molt interpel·lada amb les situacions que plantejava aquest noi amb el poemari, així que la proposta, si, per tenir en compte que el punt de partida és aquest, doncs ja em sembla interessant. La proposta musical, que és el concert, com deia la Júlia, del 12 de març amb la Sandra Montfort, aquesta valenciana, no?, que fa aquest pop amb arrel, no?, amb arrel més tradicional, i folk queer el 9 d'abril. Júlia, moltes gràcies, que vagi molt bé,
tu,
i escolta'm, entenc que hi ha una tercera edició de Cicló, no? Això s'acaba a l'abril.
Per nosaltres,
per vosaltres,
sí,
no?
A
vosaltres us agrada també això, fer-ho, no? De moment us agrada, de moment no pesa, que això és l'interessant, que no pesi.
Ens agrada molt, sí.
Doncs, i vot a favor, perquè continua 25 o 25. Gràcies, noies.
Gràcies.